I amb aquesta sintonia i aquesta alegria vol dir que ha arribat el moment d'Escola de Genis. Nosaltres aniríem al col·le si haguéssim de coincidir amb Xavi Sánchez Pons.
Com bon estem dia. Avui?
Bé, tu en quin col·le vas anar?
Jo vaig estar molts col·les de petit.
Sí?
I vaig acabar a un d'aquests privats.
Uf.
El Garbiñe, que està allà a la zona franca.
Això a Barcelona, però és a
Cerdà,
eh?
Sí, Barcelona. Sí. Però no sé, tinc una història rara,
sí?
Amb els col·les.
Què dius?
Vaig estar de petit a molts i, no sé, i els meus pares no saben explicar-me per què, si era un nen problemàtic o quelcom així, no ho sé.
No ho saps, però en qualsevol cas ara escrius moltes coses, escrius sobre cultura pop, sobretot.
Efectivament.
I avui vens a parlar-nos d'unes xiques que per tu són unes genis, unes gènies.
Sí, he agafat el titular de que va ser el primer grup que va aparèixer a la portada del Rolling Stone, només format per noies.
I això,
o sigui,
de
Rolling Stone abans va sortir Patti Smith, Donna Summer o Linda Ronstadt, però són uns exemples, però mai havia sortit un grup de noies.
I
de música pop.
Aquestes són les primeres.
I es diuen The Go-Go's.
The Go-Go's. Com hem de dir? Go-Go's?
The Go-Go's.
O The Go-Go's.
O pots dir The Go-Go's a la castellana, no? Que també és com es diu John Baine, no?
John Baine i Jules Brynner.
Stewart Granger, Jules Brynner.
Jules Brynner. Ai, com
I el que més m'agrada a mi, Vincent Price.
Vincent Price, com si
fos un... que es digui així, no? És que tant. Vincent Price és com de pijos, no?
No, Vincent Price. Bé, parlem d'aquestes noies que van començar a Los Angeles.
Efectivament.
I recorden una mica, si m'ho permets,
digues.
A unes pre-Bangles.
No, de fet, les Bangles van després d'elles.
Clar, jo
o sigui,
ho sé.
Les Go-Go's són el grup que obre el foc perquè després grups com les Bangles, que jo diria que a l'època que les Go-Go's ja tocaven, elles ja estarien fent maquetes o estarien fent les primeres demos, però són un parell d'anys després de les Go-Go's, Bangles.
Molt bé, així m'agrada. Doncs aquestes noies, què? Com
aquestes noies sorgeixen del moviment punk de Los Angeles de finals dels 70. Tothom, quan parla de punk, pensa en Nova York i Londres.
Però a Los Angeles també s'hi cuien coses.
Això mateix. I és el grup, curiosament, és l'únic que va tenir un èxit massiu d'aquella escena, realment. I hem de parlar que les Go-Go's, quan dic que eren un grup que venien del punk, és que eren punkis de veritat. Us explicaré una petita anècdota. Una d'elles, al final dels 70, va pillar l'hepatitis per culpa de comportaments amb les drogues i van tenir que vacunar-se totes. Imagina't. I Belinda Carlisle, que és la cantant principal, anava vestida amb una sotana de cap allà i amb el cabell verd i un llacet. Els concerts de grups com The Germs o aquests grups proto-hardcore, que és el moviment que va venir després del punk. O sigui, perquè veges que aquestes noies eren
anaven
perilloses
fortes,
de veritat.
Anaven molt fortes.
Sí, sí.
Escolta, ho has dit així molt ràpid, Belinda Carlisle, aquella senyora que cantava Hola, luna,
sí, sí.
La luna.
I una cançó que escoltarem al final. Si Belinda Carlisle va acabar convertida en una cantant mainstream, jo crec que bastant decent, per cert.
Sí?
Diria.
D'acord. Fa sis dies ha tret un nou disco. L'has sentit o no?
No m'he atrevit.
Doncs no cal.
Val la pena o no?
No cal.
A veure, continuem. Les Go-Go's, després d'estar fent el punk quirulo, van anar a Anglaterra, van estar amb Madness, perquè Belinda Carlisle era la nòvia de Sucs, saps el cantant de Madness?
Sí?
Aquest noi rosset, així, molt catxondo. Doncs pues quan van a Londres es donen compte que igual, si volen triomfar, han de fer cançons més pop. I
que
és quan
tornen
als Estats Units,
bé.
Als 80... I graven el primer disc, que és The Beauty and the Beat, que és per mi és un dels millors discos dels 80.
La bellesa i la bèstia.
Sí, és un joc de paraules amb el famós llibre...
De la vella i la bèstia.
Això mateix.
Doncs anem a sentir aquesta cançó, no?
No, ara l'estàvem escoltant ara. És aquesta The We Got the Beat.
Ah, perdó.
Aquesta és la cançó com que li obre les portes al mainstream, no? I el tema és un grup que fa un pop que realment a l'època no era vist. És molt personal, o sigui, no es tracta de que les ties decideixin fer pop i baixar l'estàndard de qualitat, sinó que fan una nova fórmula, que és una barreja de pop dels 60 al punk i a la música surf, i, atenció, això ara sembla una mica, no sembla una novetat, però és que elles tocaven tots els instruments i escrivien totes les cançons, que és una cosa que ara pot resultar normal, però que als 80 era estranyíssim de veure... un grup,
això
però
això, fet
un grup
molt,
de noies, eh?
I tant, estem potser les Slits.
Les Slits, sí, però són coetànies també, 79, 78, o sigui, és l'època on les noies, per fi,
comencen a agafar els instruments.
I també s'ha de dir que quan van començar no sabien tocar cap instrument, o sigui, és puro punk.
Però com tots els grups,
com la majoria de grups punk, és que no sabien ni cantar, Belinda Carlisle, per dir-te alguna cosa. I elles van aprenent a base de tocar i de currar-s'ho molt.
Doncs anem a sentir un altre tema... d'aquestes noies de Go-Go's. Aquí els havia anat massa bé, podríem dir.
Sí, aquí és el tercer disc, que es diu Talk Show, Però abans anem una mica enrere. Quan treuen el segon disc, que és Vacation, només un any després de Beauty and the Beat, és quan aconsegueixen sortir a la portada de Rolling Stone, que repetiran en aquest disc també, el 84. O sigui, és un grup de noies que repeteix dos vegades en només dos anys a la portada de Rolling Stone. O sigui, imagineu-vos el que va significar això per un munt de nenes petites que no tenien cap tipus d'heroïnes
ni referents
per,
no?
referents per dedicar-se a la música, i elles ho van aconseguir. El tema és que el 84, que és el tercer disc, ja estan molt cansades totes, realment. Tenen un excessos amb les drogues. De fet, el primer disco, Beauty and the Beat, està gravat sota la influència de la cocaïna. Elles van guanyar un munt de diners.
Quants anys tenien?
Pues 20 i pocs.
20 i pocs. 20 i pocs.
Ells, amb aquest contacte que van fer amb la companyia IRS, que era una companyia associada a una major universal, que era l'amo, era el germà d'un de The Police, del mànager de Police.
Mare meva.
Tot està connectat.
Tot, ja ho veig,
Bueno, el tema és que reben tants diners que el primer que fan quan estan gravant el primer disco és gastar-s'ho tot en cocaïna. De fet, elles graven el disc pel matí i per la nit se'n van de festa. De fet, la baixista Charlotte Caffey diu que encara no sap com van ser capaces d'acabar el disco, perquè anaven tan posades de cocaïna que no sabia com podien ni tocar els instruments. Moltes... Perquè veieu, això és molt dels 80, també. Molt,
sí.
Que
jo crec
que ara
ja...
encara no sabia...
No se sabia molt bé què feia.
Quins efectes tenia, no? Mm-hmm. Que és com l'heroïna després, o sigui... Van sobreviure, però Això els 84 va fer... que després del poc èxit del tercer disc elles deixen deixar-ho ja, perquè no poden més.
Després
no
ningú diria que després amb els discos dolcets que va fer la Belinda Carlisle tingués aquest passat. Doncs va, anem a sentir un altre tema, que aquí ja quan s'havien separat?
Sí, aquí ja és quan elles tornen després d'uns quants anys.
Aquí no sé si havien pres cocaïna, però Ducados ja, una mica,
sí, una
perquè
mica,
ja rasca una mica la gola.
Belinda ja té una mica una veu cascada. El tema és que les Gogós, després de deixar del 85, a finals dels 90 comencen a fer alguns concerts de reunió, però molt esporàdicament, perquè no s'acaben d'aguantar molt bé. Però a principis del 2000 s'ajunten totes i decideixen que igual...
És un clàssic, no?, això d'acabar tirant-se els cabells,
podríem
dir.
Clar, tu pensa, elles van començar el 78, igual ara van estar gairebé 10 anys... cada dia juntes, a l'escenari, als estudis... Tu saps que això pot cascar molt, eh?
Home, i tant, sobretot lo de la droga.
De fet, jo no sé com U2 encara continuen... I el mateix també, però no sé com U2 sí. encara continuen... Com s'aguanten.
Ja.
Ho podrien haver deixat fa anys, no, U2? Tu què creus?
Sí, però mira, estan allà.
S'enfadaran els
fans. No, ara ens trucarà tothom, tot serà culpa teva.
Bueno, escolta'm, què? El 2001 decideixen tornar, sí? Perquè diuen, anem a aprofitar una mica... No,
que encara la gent se'n recorda de nosaltres, de
Go-Go. I treuen un disc que no val molt la pena, que es diu God Bless the Go-Go's, que tenen un padrí molt especial, que és Billy Joe Armstrong, que és el cantant de Green Day.
I tant.
No? Que és aquesta cançó que estem sentint, que es diu Unforgiven. Bueno, el disco no mata,
no, ja
però
veiem.
El bo que té és que fa que tornin als escenaris de forma regular.
I tu
el tema
tu
és que aquí a Espanya,
content.
A l'estat espanyol, a Catalunya, no han vingut mai. Jo diria que no han vingut mai a la història a tocar.
I com és que no els truques perquè vinguin a la zona franca?
No, home, jo ho faria, eh? Que toquin sí? allà al sot del
Belinda,
migdia, tu.
Belinda, torna. Mm?
Doncs, i de fet, amb aquest disco aconsegueixen que també, saps aquelles estrelles que hi ha al Hollywood Walk of Fame? Pues, és un dels primers grups de noies
que tenen una estrella
allà també, o sigui, perquè veiem la importància de les Go-Go's.
Doncs escolta, però no volem acabar sense recordar el que va fer aquesta senyora, que segur que si sou dels 80, 70 i escaig...
Ho heu vist Black Mirror la temporada passada, us sonarà especialment.
Us sonarà aquesta música. They say in heaven, love comes first. We'll make heaven a place on earth. Ooh, ara s'entenen moltes coses de la vida.
Quin subidon, de cançó.
Sí, home, anaven molt fortes aquestes noies. Aquí ja no és The Go-Go's, sinó que és la Belinda Carlisle, aquesta noia que cantava allò de Hola, luna, la luna, i que també cantava aquesta cançó amb una guitarrista.
Sí, de fet, les dos components principals de les Go-Go's, Belinda Carlisle i Jen Wedling, només un any després de deixar-ho amb el grup, treuen cadascuna discos en solitari. La que té més recorregut és Belinda Carlisle, que treu diversos discos en solitari.
I que és pèl-roja.
Belinda i Heaven on Earth, i és pèl-roja, sí, és així com guapa. Era una cheerleader.
Una cheerleader?
Sí, que va deixar de ser cheerleader perquè la van expulsar del grup perquè era massa punquirula, saps?
Ja.
Perquè tenia uns comportaments que a les cheerleaders no li agradaven del seu institut. Seria allà a Los Angeles, no
ja,
sé.
Ja.
Bueno, el tema és que aquesta cançó, com sabràs, ha tingut un... Ha reviscut, revisculat, perquè sortia al final de l'episodi més conegut de l'última temporada de Black Mirror, que és San Junipero.
Sí,
tu l'has
sí,
vist
sí.
o no?
Sí.
És un episodi molt polèmic per... per aquell final que no sap si és happy end o no.
No facis spoilers.
Que és happy end o no, que sona aquesta cançó.
Amb... Total, que aquesta noia ha anat traient discos amb més o menys fortuna. Ara fa 6 dies es veu que n'ha tret un altre,
sí,
que no cal ni sentir-lo. Però...
Home, no l'hem sentit, siguem justos.
Jo sí que l'he sentit.
Virgili, siguem
justos.
Ah, sí, vale, vale.
Ah,
vale.
D'acord, l'he sentit aquest
matí. El tachem. No val la pena.
No, però és igual, ha fet coses molt xules, ens agrada,
sí,
molt, ens cauen bé.
I també un petit espai per reivindicar també a Jane Wedlin, que és la, era la guitarrista de les Bobos, que té una col·laboració xulíssima amb Sparks, que és aquest duet...
Meravellós,
meravellós,
aquest duet de...
Jo diria glam, rock o... No,
no, sabríem, no sabríem com explicar-ho.
Que es diu Cool Places, és una cançó super, super vuitantera, és un hitazo, i després té un disco que es diu Rush Hour, que val molt la pena, de Jane Wedlin. Si la gent vol investigar...
Rush Hour, eh?
Rush Hour.
Rush Hour, l'hora de les presses.
Sí, algo així.
Ai, sort que
sé anglès. Que bé que domines l'anglès.
Sort que sé anglès.
Que bé domines.
Xavier Sánchez Pons, la setmana que ve, les gogos que formem part d'aquest grup d'interferències, et deixem tornar a venir.
Gràcies. He complert les expectatives, no?
Més, i les has passat.
Me'n vaig d'aquí.
Deixem-ho aquí, sisplau.
Un plat d'orgull.